Bon dia, què tal, com esteu? Avui brilla el sol i en tomem amb ganes aquest dimarts 5 de novembre de 2024, dia en què finalment acomiadem aquesta dana. Engeguem el Penedès en xarxa des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, i us acompanyarem des d'ara i fins les 12. Des de la central, des de Ràdio Vilafranca, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Començarem amb un imperdible d'aquests dies, la previsió meteorològica amb el Marc Paredes i tot seguit vinyetes amb l'Òscar Cerdà, que avui ens porta tot un referent del món del còmic, Stan Lee. Així ens plantarem a 9:45, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, al flash informatiu. I darrere obrirem la roda política, que avui dediquem a les ordenances fiscals que s'han aprovat majoritàriament als municipis Alt i Baix Penedesencs en els plens d'aquests mesos d'octubre, inicis de novembre. Nosaltres reunirem a la regidora d'Hisenda Vilafranquina, Lourdes Sánchez, a l'alcalde sadurninenc Pere Bernet, al regidor d'Hisenda del Vendrell, Baltasar Santos, i a l'alcaldessa i regidora d'Hisenda d'Olèrdola, Fina Mascaró. I amb ells abordarem com seran les ordenances fiscals pel 2025 als seus respectius municipis i parlarem també de la polèmica taxa de la brossa. Una roda política que començarà a 9:45 i finalitzarà a 10:45, amb una pausa a les 10 per escoltar el butlletí de notícies. A 10:45, a l'Ocupació i Formació, parlem de la nova edició del programa Ser Fet, que Vilafranca engega el proper mes de gener i que ja està entrevistant els possibles candidats. Amb tècniques del Servei d'Ocupació, la responsable de formació de Torres i un exalumne que ens explicarà l'experiència. A les 11, el català al carrer, concurs, sortejarem un llibre, un àlbum il·lustrat infantil. A 11:45, 5 minuts per actualitzar-nos. Darrere les pantalles amb el Carles Gala. I per acabar, unes fake news.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
El temps.
Un bàsic que cada dimarts ens acosta al Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs després d'aquest cap de setmana tan mogut, amb precipitacions, amb tempestes, avui dimarts ja podem dir que tot va clarament cap a la baixa. La dana, de mica en mica, va perdent pistonada i avui, en tot cas, quedaran alguns ruixats molt residuals. Ara, sobretot al matí, cap a les comarques de l'Ebre, també del Camp de Tarragona, i tampoc no es descarta que pugui caure alguna goteta i, de forma puntual, algun ruixat amb una miqueta més d'intensitat cap aquí, cap al Penedès. Si et sembla, fem una mica de balanç del que ha donat de si aquesta dana, perquè, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, per sort, aquí, a Catalunya, no hem tingut ni de bon tros la situació que s'ha viscut al País Valencià, però sí que hem tingut algunes inundacions i alguns moments en què podríem dir que aquest estat crític i aquest nerviosisme estava justificat. Per exemple, a Vilafranca del Penedès, en tan sols 36 hores es van acumular més de 60 litres. Cap a Sant Sadurní, una miqueta més, també, però en canvi cap a Sitges, en menys de 8 hores, van caure més de 100 litres. O cap a Vilanova i la Geltrú, el dissabte també va caure un bon aiguat, més de 50 litres. Però en canvi ahir i abans d'ahir, si sumem les dues dates, doncs van caure també prop de 60 litres. Per tant, una pluja molt repartida, una dana que ja va perdent pistonada, que ha estat excepcional, però hem de dir que a casa nostra és força habitual tenir aquests episodis de pluja. El que no és tan habitual és que es concentrin en una zona tan concreta i que no avancin aquestes precipitacions i que estiguin molt més localitzades o concentrades en una zona determinada, que és el que ha passat en aquest cas al País Valencià i en menor mesura aquí a Catalunya. Per tant, de cara a aquesta tarda ja tindrem moltes més clarianes, un domini del sol molt més accentuat a bona part del país, mantindrem algunes boires, aquesta alta presència d'humitat doncs afavorirà la l'aparició d'algunes boirines, per tant, precaució també per la visibilitat i a les carreteres, perquè, insistim, aquesta tarda poden aparèixer alguns bancs de boira, sobretot a les fondalades del Penedès, i de cara als propers dies no veiem precipitacions. Aquesta pot ser la bona notícia i sembla mentida, perquè després de demanar tanta pluja, ara sembla que no en tindrem, i això també és positiu, perquè portem molt de temps o molts dies seguits amb aquest episodi de precipitacions, i sembla que les temperatures, això sí, es mantindran força suaus, fins i tot una miqueta per sota el que tocaria, i haurem d'estar pendents de cara a finals de setmana si ens pot arribar alguna gotellada, però en principi el temps estarà marcat per l'estabilitat. Això és tot, bona setmana.
Apugem el taló d'un nou Vinyetes que condueix l'escriptor i il·lustrador Òscar Cerdà i que ens serveix per endinsar-nos en el món del còmic. Avui, tal com avançàvem al sumari, dediquem l'espai a un altre referent de la matèria, Stan Lee. Anem, doncs, fins a Ràdio Sant Sadurní i saludem l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, un cop al mes el que ens visita aquí al Penedès en xarxa és l'Òscar Cerdà, que avui ens parla d'un dels grans, amb majúscules. Òscar, molt bon dia. Avui parlem de Stan Lee.
Molt bon dia.
No necessita presentació.
No. Ja la seva fama el precedeix i com tu molt bé deies, és un dels grans impulsors del còmic, del còmic mundial i, sobretot, creador de l'univers Marvel. Mm-hmm. Que si parlem de Marvel, qualsevol adolescent d'avui en dia és seguidor de la franquícia, per exemple, cinematogràfica, no? A part de que els còmics continuen vius i es continuen editant una quantitat d'herois i en van apareixent de nous.
Apareixen cada any.
Cada any.
Van presentant, mira, fa uns dies presentaven les pel·lícules del 2025 i les sèries del 2025, i hi ha tantes que no se'ls hi acabi la corda mai, eh?
Totalment, i a més, evidentment, amb l'aparició de noves plataformes, clar, mm-hmm. necessiten continguts per anar omplint aquests. Bueno, doncs com tu comentaves, a nivell d'apreciació personal abans d'apuntar quatre pinzellades a la seva bio, és un creador brutal que va condicionar a molts nanos de la meva generació. És a dir, la literatura aquella popular de quiosc, que mm-hmm. compraves, inclús anaves a comprar de segona mà, es repartia entre el Mortadelo en aquell moment, el còmic franco-belga i, per descomptar, l'univers Marvel, que estava editat fatal aquí al país als anys 60-70, però que ens va donar a conèixer totes aquestes creacions de les que ara parlarem. Mm. Bueno, Stan Lee seria una mica l'epítom, el paradigma de l'home fet a si mateix, del que de res arrenca una carrera que acaba amb la seva mort, perquè va estar actiu fins al final, no? De fet, es deia Stan Martin Lieber, d'origen jueu. Va néixer el 22 a Nova York, als Estats Units, per descomptat. Era fill d'immigrants jueus romanesos, una miqueta amb la línia de Will Eisner, eh? Mm-hmm. La seva infantesa va estar marcada per les dificultats econòmiques un cop més del crac del 29, de l'any 29, que va assumir el país amb una gran depressió, no? Una miqueta, com deia, li va passar amb altres icones com Will Eisner, al qual hem dedicat l'anterior vinyeta, justament, mm-hmm. un altre també gegant del còmic. Aquesta tessitura, tot aquest entorn pobre va influir molt a la seva creativitat i el va determinar per aconseguir els seus objectius. Com deies, el somni americà fet realitat, en poques paraules, eh? Va estudiar a l'escola secundària de Witt Clinton i ja va mostrar un interès precoç per la literatura i la narració d'històries. De fet, als 17 va aconseguir una feina a Timeline Comics, que més tard es converteix en l'empresa coneguda mundialment com a Marvel. En aquesta editorial comença amb tasques senzilles, com és evidentment amb un nano de 17 anys, però ràpidament va guanyar confiança dels seus caps i va ser anomenat editor interí després d'un any de feina. Perquè ell bàsicament era editor, a part d'un gran guionista. Eh? Mm. Durant els anys 40 va començar a escriure guions per a còmics d'aventures i va col·laborar a títols populars de l'època, adoptant ja el nom artístic de Stan Lee, per al que tothom ja el coneix avui en dia. Va voler mantenir la identitat separada del que en aquell moment, també he comentat amb anteriors vinyetes, es considerava un treball menor, el còmic. Havia un cert menyspreu, no?, amb els seus inicis i aquest pseudònim es va convertir en la seva marca personal. Aleshores, un cop més, per edat, també es va involucrar amb la Segona Guerra Mundial i va servir a l'exèrcit a la divisió de comunicacions i on treballava en tasques creatives, escrivint manuals d'instrucció i dibuixant vinyetes informatives. També tenia dots de dibuixant, eh? També, evidentment, tenia, encara que no, la seva faceta de dibuixant no és tan coneguda, però també ho va fer-ho. I llavors arriba la dècada clau de Marvel, que són els 60. I clau també per l'univers del còmic. Els Estats Units encara immersos en aquella famosa Guerra Freda, amb l'antiga Unió Soviètica, amb el risc permanent d'una guerra atòmica, va crear una sèrie d'herois mutants, no?, que experimentaven una sèrie d'accidents i adquirien una, bueno, pues unes qualitats físiques i unes parts, una mena de mutants, no? Va crear tota aquesta por a la guerra atòmica. És aleshores quan comença a treballar amb il·lustradors formidables com Jack Kirby o Steve Ditko, i van crear una sèrie de personatges que transformarien per sempre el panorama del còmic. Els Quatre Fantàstics, Spider-Man, el meu preferit de sempre, Iron Man, Hulk, La Massa pels Amics, Thor, Doctor Strange, Daredevil, que aquí es va dir d'en Defensor, X-Men i molts més. També s'ha de dir que hi havia una gran galeria d'enemics, fonamental a les sèries, com per exemple Kingpin, el Duendecillo Verde, el Doctor Octopussy, que avui els adolescents d'avui el poden veure, pues, al cine. Tornant al meu estimat Spider-Man, i de fet amb ell, per Stan Lee també era el seu personatge preferit, va tenir la idea de crear un heroi adolescent amb poders aràcnics. Els superiors el van rebutjar, el consideraven massa inusual, però tot i així el va incloure a la història amb una edició final d'una sèrie que estava a punt de cancel·lar-se, que es deia Amazing Fantasy. I l'èxit va ser fulgurant, va ser immediat. Es va convertir en un dels superherois més populars del món. Els dibuixos seminals del gran Steve Ditko van marcar l'ADN del personatge i van influenciar amb els dibuixants que el dibuixarien a continuació. L'enfoc va canviar el gènere. En comptes de superherois perfectes i sense defectes, van introduir personatges amb problemes humans i conflictes interns. I això els hi va donar una profunditat més emocional, eh? Una de les contribucions més destacades de Lee va ser el desenvolupament del mètode Marvel, un sistema de treball amb el que els dibuixants, els il·lustradors, esdevenien part essencial del procés creatiu. Ell proporcionava la idea general de la història i els diàlegs, però eren els dibuixants que, amb la seva llibertat, podien desenvolupar aquesta narrativa visual. Tot i la seva prolífica col·laboració amb un d'aquests grans, amb Jack Kirby, va tenir diverses topades. El Kirby considerava que la manca de reconeixement i crèdit no era escaient, però va provocar que Kirby, que ja et dic que era el creador de grans personatges, marxés de Marvel a finals dels 70. Amb el temps es van reconciliar de forma parcial. I ara entraríem a la part divertida, que són els cameos de Stan Lee.
Era un dels moments, abans fora de micros ho parlàvem, que coneixem molt a Stan Lee, potser molts, no pel còmic, sinó per les pel·lícules de Marvel, i per aquells moments, no, per esperar la pel·lícula, per veure en quin moment sortia Stan Lee a la pantalla.
Efectivament, sí. A més, tenia una fesomia molt entranyable i molt característica, no?, amb les ulleres de sol. I tal vegada potser era una clocada d'ull amb el mestre del suspens Hitchcock, que des dels inicis ja amb el cine mut pràcticament va sortir a totes les pel·lícules. I per tant també generava aquesta curiositat de l'espectador. Realment que a vegades el millor estava mig d'escorzo d'esquena, sí. Però acabaves trobant a Hitchcock i per descomptat després amb les edicions videogràfiques i de DVD un pot anar a buscar el cameo perfectament, no? Potser amb un primer visionat no el veus, però vaja, els de Stan Lee estaven molt ben trobats, eh?
A més, sempre tenia acostuma a anar acompanyat dels tocs aquests d'humor.
Sí.
Que de vegades trenca una mica amb la pel·lícula i era el moment aquell, allò que dèiem, no? El moment esperat.
I que és molt oportú, és molt oportú. El 2019, la multinacional Disney va adquirir Marvel Entertainment per 4.000 milions de dòlars.
Wow.
Consolidant encara més la influència de les creacions d'Ali, no?, a la cultura aquesta popular, moderna, que és l'origen del còmic, en definitiva. I de pas creant una de les franquícies que més diners han recaptat aquests darrers anys. A mi personalment em comença a resultar una miqueta cansina, una meta pesada, perquè saps què passa? La traslació del còmic d'aquest univers, per exemple, un altre del que no hem parlat, creació de Kirby és el famós Silver Surfer, que durant la guerra del Vietnam va ser el més llegit, no? Pues havia el personatge Galactus que estragava planetes. Això dibuixat té un caire, però quan ho veus en cine cada vegada queda més reduït a... No ens enganyem a la mainada, perquè no té res de versemblant. En canvi, en còmic funciona d'una altra manera. És una opinió personal, eh?
Sí que és veritat que de vegades sembla que amb algun estirin de massa el xiclet.
Exacte. I per tant, tot i que hi ha grans pel·lícules, la primera dels Avengers, els Vengadors, la primera de l'Home de Ferro, Iron Man, o la saga de Raimi de Spider-Man, jo crec que s'ha desmadrat una miqueta. I ara prima, a part de que evidentment el 3D també les ha fet molt psicodèliques, vull dir, realment és una experiència curiosa veure una pel·lícula d'aquestes, perquè les explosions, els moviments de càmera que genera el 3D, a mi em resulten, com et deia, un pèl cansats. I inclús amb el còmic, també ha canviat la diagramació de les vinyetes i la fan realment farragosa. O sigui, vinyetes esbiejades que trenquen la pàgina de dalt a baix, 40.000 bafarades de text, que fan que el còmic sigui una cosa de dir, bueno, anem-hi a posar, no? Vull dir, i un cop més el lector ha de controlar el temps de lectura, perquè és impossible llegir el còmic com aquell que llegeix la manxeta publicitària d'un diari. És tota una feina llegir un còmic avui en dia de Marvel.
Els hi passa molt amb les sèries, també. Hi ha algunes que fins i tot has de pensar.
Exacte. Pues,
ostres, pensar tant...
Això vol dir que quelcom falla, perquè la narrativa no podem perdre mai de vista, que ha de ser clara per un lector de còmic. La lectura, evidentment, és d'esquerra a dreta, no pot haver confusió. I després un abigarrament, no sé si el terme és correcte en català, però de colors que s'empasten, però que, bueno, que formen part una miqueta de l'evolució dels pioners, no? De Ditko, Kirby, Romita, John Romita Jr., Frank Miller, del qual també n'hem parlat, i que suposo que també el gran mercat, ja no d'Estats Units, no, sinó mundial, ha fet que la qualitat crec que hagi baixat una miqueta amb els últims anys. Sempre hi ha un moment d'esclat, de creativitat, i per descomptat amb el de Marvel van ser els anys 60. Segur, sí. Això es pot afirmar. Res, i el pobre Stan Lee ens va deixar relativament recentment a l'edat de 95 anys l'any 2018. Quasi un segle de creativitat incansable, digne d'un mutant, si em permeteu l'acudit, eh? Vull dir...
Déu-n'hi-do, la d'anys que ens ha regalat Stan Lee, no? Aquests còmics, després traspassats a la gran pantalla, a la petita pantalla, i em quedo amb tot el que ens ha deixat i amb el fet del 1922, una persona nascuda al 1922, estem en el 2024.
Impressionant.
I encara està més viu que mai, perquè al final arribarà Carnaval i veurem Spider-Mans pel carrer.
Sí, perquè justament Spider-Man té un poder de fascinació encara, inclús pels més petits, i després, per descomptat, hi ha un merchandising molt oportú, molt ben trobat, que també no n'hem parlat, però és una de les altres fonts d'ingressos de qualsevol de les franquícies, Star Wars, Marvel, DC Comics, també seria la competència de Marvel, però el fenomen d'aquests personatges fonamentals, Hulk, Captain America, Spider-Man, continua més viu que mai, certament.
A mi una cosa que m'agrada molt de Marvel és que en els últims anys ha après bastant i ha incorporat a dones, superheroïnes, perquè històricament els superherois eren homes i ara cada vegada més tenim pel·lícules, tenim sèries, hi ha cada vegada més dones en l'univers Marvel i s'està notant molt aquesta transformació.
I tant. A més, era oportuna i necessària, perquè sí que és veritat que al principi el 90% dels herois eren masculins. El cas de Peter Parker, Spider-Man, Dan Defensor, l'advocat Matt Murdock, Sec, en fi... I des de logo, a partir d'un moment, comencen a incorporar-se personatges femenins que, a més, tenen molta potència. Vull dir que està ben trobat i era oportú i necessari, amb l'univers Marvel, sobretot.
Jo crec que amb la incorporació, sobretot de Viuda Negra, no? A l'univers de Los Vengadores, al final és
fantàstica.
Una mica com una figura superimportant sí. en totes aquestes pel·lícules, i després ja començant Capitana Marvel, totes les noves incorporacions, a més, de gent superjove.
De gent superjove, Electra, per exemple, també la creació d'aquella ninja assassina de Frank Miller, que també té pel·lícula pròpia, en fi, sí, sí. I, a més, algunes d'aquestes pel·lícules m'atreviria a dir que són de les bones de la franquícia, eh? O sigui que, curiosament, aquest aport de la dona com a superheroïna ha donat frescura, certament, a la franquícia. Sí, sí. Mm-hmm.
Una altra de les coses de Marvel a destacar en els últims mesos, de notícies dels últims mesos, és el retorn dels actors que van donar vida a Iron Man i a Capitán América, doncs convertits ara en supervillanos, que això és ja...
Això ja, ostres,
és el súmum de tot, no?
És el súmum de tot, no, però està molt bé aquestes col·locades d'ull i aquesta... Perquè jo crec que enriqueixen una miqueta el que comentàvem. Per bo que, com et comentava, i és una opinió personal, sembla que sí que s'estira a vegades, estira una miqueta el ciclet per... És a dir, està tot inventat, és una realitat, està tot inventat, i cada vegada resulta més difícil ser original, clar. Va passar com quan es va posar de moda el Western, no? Els anys 50 se'n van fer a tonelades, i ara és un gènere que no té el tirón. Per tant, el que s'atreveix a fer un Western ha de tenir sobretot un molt bon guió, i que funcioni i que enganxi. I per tant, amb l'univers de superherois s'haurà de fer també, haurà d'haver algú, alguna figura que faci una cosa rupturista i que torni almenys a la gent de la meva generació emocionant-se, no? les pel·lis i la pròpia saga.
Al final el que estan fent en els últims anys és tirar molt de grans actors i grans actrius, no? per enganxar. Al final acaben pel·lícules i comencen sèries. Ara em ve el cap Loki, sí. per exemple, que ha triomfat molt en els últims anys, perquè és una sèrie que està molt ben feta. És d'aquestes que són exemple de creativitat. I el propi actor deia: a mi m'agradaria interpretar Loki tota la meva vida.
Que bo.
I és com un...
Sí. L'actor de Loki, que per cert va ser, si no m'equivoco, va ser un dels candidats a fer del futurible James Bond, però finalment ja veurem a veure... A lo millor és una James Bond, eh? A lo millor estaria bé crear un nou personatge de James Bond que fos femení, no? En fi, és ben cert que també amb la creació de les noves plataformes el contingut és... Necessitaries quatre vides per veure-ho tot, no? I llavors s'ha de ser selectiu. Però, per exemple, sí que és veritat que la sèrie de Daredevil va estar molt bé. Aquella estava molt, molt ben treballada, amb l'atmosfera que gravitava sobre el Frank Miller, del qual ja n'hem parlat. Aquella era una de les sèries que per mi estava molt ben trobada.
Tindrem continuïtat en breus.
Sí, arriba...
2025, arriba continuïtat.
Arriba Daredevil el 2025.
Havien moltes ganes de veure, no només el que li ha passat a Daredevil, òbviament, sinó aquest company de batalla, Kingpin, és com...
Kingpin és formidable, és el super mega villano. Curiosament, aquest home d'estructura enorme, però que sí, que fa por. I l'actor que l'interpreta, la veritat és que estava molt aconseguit.
Veurem. Marvel és una gran fàbrica, i ara, doncs, òbviament, amb aquesta unió amb Disney, que... Disney sí. una mica s'ho va menjant tot, perquè s'ha menjat Marvel, s'ha menjat Star Wars...
Sí.
I al final...
Els ha anat, diguéssim, els ha fet una mena d'opa, eh?
Els ha absorbit.
Els ha absorbit i va... Per cert que també va passar el seu moment fumut, Disney, eh? Però caram, el de Walt, allà on estigui, va marcar un segell que em fa la feta, que és no morirà mai, vaja, no morirà mai.
Òscar, quin plaer tenir-te avui aquí amb nosaltres en aquest Vinyetes dedicat a Stan Lee. Moltíssimes gràcies i ens retrobem el mes vinent.
A vosaltres, una abraçada.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 9:45, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Increment de cabals a les rieres que travessen Olèrdola, però sense desbordaments rellevants. Tal i com han comprovat els serveis municipals de l'Ajuntament d'Olèrdola, les rieres que travessen el municipi han registrat un increment de cabal, però sense produir-se desbordaments rellevants. Aquest dilluns al matí, la llera de la Riera de Vilafranca, al seu pas per Sant Miquel, estava al límit de la seva capacitat. També era considerable el cabal a Can Ferreny i a la riera del polígon de Sant Pere Molanta. Es dona el cas que justament la setmana passada l'ACA començava els treballs de neteja de la llera de la Riera de Vilafranca al seu pas per Sant Miquel. Aquesta circumstància s'interpreta que ha estat clau a l'hora d'evitar desbordaments. L'Ajuntament de Sant Sadurní, la Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Agència Catalana de l'Aigua treballen aquests dies en la reparació d'un col·lector prop del Parc de l'Avernó, que condueix aigües residuals fins la depuradora de Sant Sadurní, el qual es va trencar a causa dels forts aiguats que van caure a finals de la setmana passada. De moment s'ha habilitat una solució provisional, reconduint les aigües fins que finalitzin les pluges i la maquinària pesada pugui tornar a treballar-hi per arranjar-lo. La policia local va tallar els accessos a la canonada propera al camí del riu i es demana a la ciutadania que respecti el tancament i no s'apropi a la zona. Així ho ha anunciat el consistori sadurninenc, que aquest mateix dilluns ho feia a través d'un comunicat. L'Ajuntament de Calafell congelarà els impostos i taxes per l'exercici de 2025 de forma general. L'única figura impositiva que per força haurà de modificar-se serà la de recollida, transport i tractament de la brossa, que pujarà un 4,81%. Això es deu a la normativa europea que obliga que la taxa cobreixi la totalitat del cost del servei abans d'abril del 2025. En aquest sentit, la tarifa de la brossa comercial no es modificarà, ja que compleix aquest requisit. Pujarà tan sols la brossa domiciliària en les 6 tarifes existents i en el percentatge expressat. Les vuitenes jornades Vilajuga, que tenien lloc al pavelló Firal durant el cap de setmana, van haver d'avançar el tancament de les 7 a les 5 d'aquest diumenge quan van sonar les alarmes per l'avís de protecció civil a causa de la previsió de pluges torrencials. Malgrat aquestes dues hores menys, les Vilajuga han estat un èxit i han arribat als 3.700 visitants. Un públic de perfil força divers interessat en tota mena de jocs. Anna Oliva, una de les organitzadores, explicava aquest diumenge al migdia que aquella hora ja s'havia superat el nombre de visitants de l'edició anterior. Entre les persones que es van acostar a les Vilajuga hi havia moltes famílies interessades a descobrir i provar jocs nous. El recinte estava dividit en diverses propostes. L'espai Imagina, pels jocs de rol, miniatures i wargames. L'espai Mouta, amb cards, inflables o laser tag, entre d'altres. L'espai Explora, amb jocs infantils i familiars de construcció, manipulació i joc simbòlic. I l'espai Juga, amb una gran varietat de jocs de taula proporcionats per l'organització i diferents editorials.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Cada 15 dies conversem amb els polítics del Penedès i avui ho fem al voltant d'un dels temes estrelles de final d'any. Previ als pressupostos, són les ordenances fiscals que la majoria d'ajuntaments ja han anat aprovant provisionalment. Les ordenances fiscals són aquest conjunt de normes que aprova cadascun dels ajuntaments per regular les aportacions que rep dels ciutadans en forma d'impostos i de taxes. Aquest any, moltes de les aprovacions venen marcades per les modificacions a la taxa de recollida d'escombraries, ja que l'any vinent, 2025, entra en vigor una directiva europea que obliga la ciutadania a fer-se càrrec del 100% del cost de la gestió d'aquests residus. Volem saber com entomen aquesta normativa europea, Quines altres modificacions es preveuen? Si es preveu alguna acció per pal·liar la càrrega dels ciutadans? De tot això i més, en parlem ara amb quatre polítics del Penedès. A Ràdio Vilafranca ens acompanya la tinenta d'alcalde i regidora d'Hisenda de l'Ajuntament vilafranquí, Lourdes Sánchez. Bon dia.
Molt bon dia.
L'Ajuntament de Vilafranca ha aprovat inicialment en el plenari del passat octubre les ordenances fiscals per l'any vinent, ajustant l'IPC al 2,9% i sense cap vot en contra de l'oposició. Satisfeta?
Sí, la veritat és que sí. Les ordenances és molt important el consens, perquè són els ingressos del pressupost, i és important, doncs, això, que no hi hagi cap vot en contra, que es pugui parlar amb els grups i que siguin unes ordenances en què tots ens sentim còmodes. De totes maneres, és l'aprovació inicial i ara estem en període d'al·legacions. Imagino que hi haurà al·legacions per part dels diferents grups.
Quina filosofia hi ha darrere d'aquest 2,9%?
Doncs és el que et deia, o sigui, les ordenances és una eina important, junt amb el pressupost, és el que determina, doncs, els ingressos i els diners que tindrem, és un 60% dels ingressos, les ordenances, i per tant, doncs, és important. És important el tenir ingressos per poder donar servei públic i servei públic de qualitat i poder mantenir els serveis que estem fent, però també és molt important no incrementar la pressió fiscal i l'esforç que fan les famílies. Per tant, hem agafat l'IPC, el 2,9, i aquesta ha estat la filosofia. I després també és molt important el no cobrar-les a tothom igual, no? Sinó que sigui una eina de justícia i d'equitat. Per tant, és justícia social i d'alguna manera hi ha bonificacions per les famílies més necessitades i per qui té més problemes econòmics i també per incentivar alguns temes com el comerç, anar contra els habitatges buits, etc.
En aquesta línia, quines són les bonificacions més destacades?
Doncs les bonificacions més destacades van en el sentit que et deia, no? Hi ha bonificacions per habitatges buits i que els posin a la borsa d'habitatges o gent que posi a la borsa d'habitatges i al programa de rehabilitació. Hi ha bonificacions en tema de residus, en aquests temes, i també de l'IBI. Hi ha bonificacions de l'IBI també per locals, aquesta vegada per locals que restin tancats 2 anys i que ara s'obre i es posi un comerç d'especial interès, també per qui tingui un contracte de lloguer i pugui baixar aquest contracte de lloguer als locals perquè pugui mantenir-se locals comercials. Hi ha bonificacions amb l'ocupació d'obres d'aquests temes, amb rehabilitacions d'habitatges i amb rehabilitació de locals, i també hi ha, doncs, per una Vilafranca més verda. Continuem havent bonificacions pel tema de plaques solars, de l'IBI, bonificacions en temes d'instal·lació per carregar cotxes elèctrics, bonificacions en tema de residus per la utilització de la deixalleria, etc.
El que xoca, regidora, és que la majoria de municipis propers estan incrementant la taxa de la brossa per adaptar-se a la normativa europea, en el cas de Sant Sadurní, per exemple, amb un increment del 67%, i a Vilafranca no.
Sí. Avui mateix tenim una reunió amb la Mancomunitat perquè estem en una situació complicada. Com sabreu, la gestió de residus la fa la Mancomunitat, la tenim mancomunada, tots els municipis del Penedès i Garraf, i nosaltres també tenim la recollida. Hi ha municipis que la recollida no la tenen, la fan és per lliure entre ells, Sant Sadurní o altres municipis. Nosaltres, doncs, ho tenim tot mancomunat. Ara es canviava el model, es canvia el contracte. En aquest moment ha acabat la licitació, em sembla que només s'ha presentat una empresa, ara s'estan obrint els sobres, i es tracta de que és veritat que hi ha una directiva europea que diu que els costos de la gestió dels residus s'ha de repercutir o anar cap a la repercussió al ciutadà. El ciutadà qui ho ha de pagar...
Això vol dir assumir el 100% al ciutadà?
El ciutadà assumir el 100% del cost.
I ara quan assumim?
Del model que teníem actualment, estàvem amb 90, estàvem molt vora el 100, del model que tenim actual. Però, clar, el model s'incrementa molt, aquest contracte. Aleshores, clar, aquest contracte en el moment, el ciutadà tampoc, pensem, l'alcalde sobretot pensa, que aquest model no... O sigui, que aquest cost no es pot repercutir al ciutadà fins que no sigui... fins que no es faci efectiu, o sigui, fins que el ciutadà no gaudeixi d'aquest model. El problema és determinar, per això tenim reunió amb la Mancomunitat, és determinar quan comença aquest model, perquè com que tot el tema de sensibilització i d'educació ambiental i de pedagogia també està dintre d'aquest model, hem de saber quan s'implementa aquest nou model, perquè aquest nou model sí que té un increment de costos i aquest costos s'hauria de repercutir o suportar l'Ajuntament i anar cap a la repercussió del proper exercici. I en aquest tema estem. Estem en període d'al·legacions. Ja dic, l'alcalde, i precisament estàvem parlant també d'aquest tema, ell pensa que si l'hem d'assumir, si això està implementat el darrer trimestre de l'any, doncs evidentment no ho repercutirem al ciutadà, sinó que o la Manco faci com d'algun període pont, no?, i es pagarà l'altre exercici, o ja es pagarà l'exercici 26, que és quan es finançarà i quan es repercutirà al ciutadà. Perquè també la directiva diu que, clar, s'ha de pagar segons generació, o sigui, no d'una manera plana, no d'una manera lineal, sinó que s'ha de pagar segons es generi, segons es faci bé, segons bonificacions per la reutilització i tots aquests temes encara no sabem com aniran ni com aquests contenidors intel·ligents realment com faran, no?, aquest control i com la gent podrà pagar segons generació i podrem tenir bonificacions que realment ho faci bé.
Per tant, si la bufetada no arriba per aquest 2025, serà el 2026.
Sí, que va perquè que les directives i tota la normativa, perquè a més és la directiva europea, per tant les normatives de l'Estat i les autonòmiques hauran d'anar per aquí, o sigui, va anar que el cost de la gestió de residus la pagui el ciutadà.
Pel que deia, encara és difícil de saber quina repercussió tindrà, però de quins increments podem parlar? Ens podem fixar en aquest 67% que ha decidit incrementar Sant Sadurní? Estaríem en aquesta línia?
Jo crec que no tant. Nosaltres, ja dic, hi havia municipis que fins ara no estaven repercutint el cost real. Nosaltres estàvem bastant a prop del cost real que la Mancomunitat ens cobrava.
Amb el model actual.
En el model actual, eh? En el model, clar, el model nou s'encareix i, evidentment, doncs s'hauria d'adaptar. Però en el model actual nosaltres no estàvem molt lluny del cost real que tenia els residus.
Com deia, aquestes ordenances es van aprovar inicialment, ara estan a exposició pública, els grups presentaran al·legacions, per exemple, Junts Vilafranca ja ha anunciat que presenta 10 al·legacions per dinamitzar el comerç, Esquerra també ha anunciat que presentarà al·legacions. Es poden recollir algunes d'aquestes propostes?
Sí, evidentment, la voluntat, o sigui, nosaltres la voluntat és recollir-ho i que tothom estigui... És el que et deia abans, no? que tothom estigui en còmode i que siguin unes ordenances realment del consistori. No ho sé, clar, a part de que ideològicament estiguem d'acord, que jo suposo que sí, perquè amb el que has dit estem tots en línia, és que també s'adaptin, o sigui, que han d'estar d'acord amb la llei. El IBI, per exemple, està bastant encursetat, o sigui, les ordenances no es poden bonificar o subvencionar, que moltes vegades parlen de subvenció, sinó que tot això està regulat i, per tant, s'ha d'adaptar a normativa, ha d'haver serveis jurídics i intervenció que facin els seus informes i que realment s'adecuïn i després doncs, pactar-ho.
Aquestes ordenances, en recordava la regidora Lourdes Sánchez, marquen el full de ruta d'aquests pressupostos, és un tant per cent importantíssim d'aquests ingressos, i els pressupostos a aquestes alçades deuen estar força madurs, no?
Sí, bueno, hem fet una roda en tots els serveis, en tots els serveis de la casa, no? I tothom doncs, ha parlat, a més amb molta responsabilitat, que de veritat que tenim un equip tècnic bo, i bueno, han fet un esforç sabent això, sabent que s'ha de fer un esforç, no? Perquè hem pujat només un 2,9, és molt poc, i per tant ens hem d'adaptar doncs, amb aquests pressupostos. S'ha fet un exercici i tot i així encara estem que no quadren els pressupostos, ara farem una proposta i la començarem a parlar amb els diferents grups. I els diferents grups, evidentment, també tindran respostes que també han de tenir cabudes, si pot ser, dins del pressupost municipal.
En el cas de les ordenances, hi ha hagut acord entente amb Vilafranca en Comú, que hi ha donat suport. La resta de grups es van abstenir. Anirà per aquí també amb el pressupost?
No ho sé. A mi sí, m'agradaria que votéssim tots a favor.
S'estan entenent amb els comuns, almenys?
Amb els comuns sí, amb la CUP també. Bueno, jo crec que ens podem entendre en tots, eh? Jo... per, jo crec que ens entenem en tots. A més, recordem que la inversió i les inversions són plurianuals i ja teníem inversions pactades amb, el, amb alguns grups, amb Esquerra Republicana, amb la CUP, tenim ja doncs, pactes que, són, que van més enllà de l'exercici. Per tant, jo penso que podem continuar amb aquesta tònica i Junts també té propostes que penso que hauríem de fer un pressupost, bueno, és el meu desig, eh? Un pressupost i votar tots a favor perquè fos el pressupost doncs, del Consistori de Vilafranca per poder tirar projectes endavant.
Quina inversió, quines inversions són les més destacades d'aquest pressupost pel 2025?
Encara estem treballant les inversions. Encara no és que no t'ho puc dir, no perquè no ho vulgui, sinó perquè a part de les plurianuals que ja comencen, les estem encara dissenyant.
Quan anirà a exposició pública? Doncs hi ha data?
Volem aprovar-ho al desembre, al ple de desembre.
El ple de desembre, com sí. És habitual.
Sí.
I abans hi haurà una audiència pública, aquella mateixa setmana, potser?
Sí, jo crec que sí. Encara no hem parlat amb l'alcalde, no tenim dates, però com sempre, sí.
Esperançada?
Sí, la veritat és que sí, jo crec que sí. Jo crec que tirarem projectes, jo crec que tirarem el pressupost endavant i les ordenances també, una aprovació definitiva. Penso que no és un optimisme utòpic, sinó que penso que és un optimisme real, que és la situació que estem vivint.
Lourdes Sánchez, regidora d'Hisenda i tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Vilafranca, gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquesta roda política presentant les ordenances vilafranquines.
Gràcies a vosaltres.
Sumem la segona veu d'aquesta roda política dedicada a les ordenances fiscals, ara des de la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez.
I continuem, com bé comentes, parlant d'ordenances fiscals i ho fem ara de la mà de l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Una vegada a l'any ens toca parlar d'ordenances, ens toca parlar de xifres, de números. Aquí a Sant Sadurní i a tot arreu diem molt allò dels dos plens més importants de l'any, el de les ordenances i el del pressupost. Venim de l'aprovació de les ordenances fiscals pel 2025. Sabem del cert que és un dels moments complicats per explicar a la ciutadania. Quan parlem de xifres, de vegades ens costa que s'entengui. Sí, com sigui, la feina és aquesta, no? Per vosaltres com a polítics, intentar explicar a la ciutadania què suposen les ordenances, que al final no és una altra cosa, que aquestes taxes, aquests preus que ha de pagar la ciutadania i que al final després serveixen per construir el pressupost.
Sí, en primer lloc fer una puntualització que crec que en aquest cas és molt important i molt necessària. Hi ha ordenances que sí, que és el govern municipal qui decideix quin impacte té sobre la ciutadania i n'hi ha d'altres, com el tema en aquest cas de la taxa de residus, que venen marcades per, en primer lloc per una directriu europea de l'any 2018 i després per una llei estatal de l'any 2022. I en aquest sentit, el marge que tenen les administracions per decidir sobre la taxa de residus és zero. Per tant, quan hi ha un increment en la taxa de residus en aquestes circumstàncies, el que fem és aplicar la llei i l'intentem aplicar de la manera que més justa i més equitativa possible. I això és el que està passant, no només a Sant Sadurní, sinó a tots els municipis de la Unió Europea. Hi ha un moment en què, com marca la normativa, que explica i especifica i a més adverteix de que si no es fa així hi ha conseqüències, que la taxa de residus l'ha de sufragar d'una manera directa al ciutadà amb un impost directe. I això es fa així perquè l'esperit d'aquesta directriu europea ens diu que qui paga contamina. I això s'ha traslladat amb una llei estatal, que és la llei 7/2022, de 8 d'abril, que obliga el ciutadà a sufragar amb impost directe la taxa de residus. Per tant, aquí l'Ajuntament té poc marge, i crec que s'ha d'explicar molt bé això, perquè a mi ara la gent m'atura pel carrer i em diu, home, és que heu pujat un 67%. Després, quan expliques que el motiu és perquè estem obligats a complir una llei, la gent ho acaba entenent. L'impacte real en les famílies, doncs, és molt fàcil d'explicar. 0,8 cèntims per domicili i dia, la recollida dels residus. És tan important aquesta normativa que si escoltem el ple, normalment les ordenances es voten totes en bloc. I aquí, com que existia una advertència per part de la Sindicatura de Comptes, no?, per assegurar-nos que les coses es fessin tal com marca la llei, es va decidir que aquesta ordenança es votés per separat. I fruit d'aquesta votació, els principals partits de l'oposició es van abstenir. No és que no van votar en contra, com a vegades sembla que hagi sigut, no?, quan mires les xarxes socials, sinó que es van abstenir, excepte un partit, el Partit Popular, que sí que va votar en contra, tal com va fer ell, no?, a Madrid, quan es va votar aquesta llei, el Partit Popular i Vox van votar en contra, la resta van votar a favor. Però, esclar, evidentment això té unes conseqüències que ningú sap calibrar, perquè quan tu jures el càrrec de regidor, una de les coses que promets o jures és complir i fer complir la llei. En el moment que tens l'oportunitat de fer-ho i no ho fas, doncs estàs incorrint en un delicte de prevaricació, perquè si la llei et diu que tu has de votar això a favor, tal com ens van advertir els habilitats nacionals, en aquest cas secretari, interventor i tresorer, i tu votes en contra, doncs evidentment quan donem compte a Sindicatura de Comptes ja veurem quines conseqüències té això.
Però la taxa de les escombraries és segurament el punt estrella d'aquestes ordenances fiscals, no només a Sant Sadurní, no només a Catalunya, sinó, ja ho comentaves, a tota Europa. En el cas de Sant Sadurní, increment del 67%. Les xifres són molt fredes i un 67% sona molt gran, però ens miràvem la graella, les xifres, sense anar més lluny, del Penedès, i al final, sigui quin sigui l'increment, el tant per cent que han aplicat enguany, que aplicaran per l'any que ve, pel 2025, als diferents municipis de la comarca, el que està clar és que al final el que s'acabarà pagant aproximadament acaba sent el mateix a tots els municipis.
Pràcticament és el mateix a tots els municipis, excepte aquests municipis que estan encara en una licitació antiga, que per cert el mes d'abril de l'any que ve es renova. Aquests encara tindran mig any de marge per poder trampejar, doncs, aquesta pujada, però el que està clar és que l'any que ve duplicaran la taxa. És cert que els ajuntaments teníem un període d'adaptació, no?, que més o menys a Sant Sadurní anàvem complint els terminis. Recordeu que fa 3 anys vam pujar un 20%. El 2023 no ens vam veure amb cor de pujar perquè hi va haver la vaga d'escombraries, mm-hmm, i vam creure que en plena vaga d'escombraries pujar la taxa de residus un altre 20%, doncs, per anar-nos adaptant a aquest marc legal, doncs hagués estat contraproduent. L'any passat també vam pujar un 20% i aquest any ens ha tocat fer la pujada grossa, que no hagués estat grossa si haguéssim pogut fer-ho a l'any de la vaga d'escombraries.
Això pel que fa al tema de la taxa d'escombraries, cal a dir també, hi ha bonificacions.
Efectivament, som conscients que aquest import, doncs, amb algunes famílies els hi pot suposar un trasbals, i en aquest sentit s'han plantejat unes bonificacions que arriben fins al 50% en el cas de rendes baixes. Després també hi ha la part de compostatge, qui pugui acreditar que fa compostatge té una bonificació del 30%, si no recordo, mm-hmm, malament, i que a més són acumulables aquestes bonificacions.
Però una altra de les taxes importants, de les ordenances importants, és la de l'IVA industrial a les grans empreses. Aquesta puja un 63%.
Sí, efectivament, ens posem més o menys el que fan els pobles del voltant, no?, que és tindre el gravamen de l'IVA industrial doncs el màxim impositiu possible, i per altra banda congelem l'IBI a les famílies, l'IBI urbà, que és el gran pes, no?, de tot l'IBI del municipi.
Mm-hmm. Al final sí que està previst, no?, aquest augment de l'IBI generalitzat. Al final no s'ha fet d'aquesta manera, suposo també una mica per pal·liar.
Efectivament. No, la normativa, l'esperit de la normativa marca molt clar, no?, que en el tema de la taxa de residus ho ha de sufragar amb impost directe la ciutadania. Si haguéssim decidit baixar l'IBI, doncs, per compensar aquesta pujada, en el fons haguéssim fet una compensació encoberta, no?, sobre l'impost d'escombraries, i això la llei tampoc ho contempla.
Si et sembla, repassem alguna taxa més, alguna d'aquestes ordenances que varien, per exemple, en els preus de la piscina municipal, un dels equipaments més econòmics, jo m'atreviria a dir, de la comarca.
És el més econòmic, amb diferència, de la comarca. és el més econòmic, amb diferència de la comarca. Al final es van regularitzant els preus, doncs perquè evidentment sí que com a administració pública els serveis que prestem per definició són deficitaris, però fins a cert punt.
També que varia la taxa de la casa dels avis una mica per anivellar-se.
La taxa dels avis, agafem el barem que utilitza la Generalitat per les places públiques, que és el mateix que s'aplicarà en les taxes privades, evidentment, en la majoria doncs, dels usuaris de la casa dels avis doncs, hi ha una part de compensació per la llei de dependència que no s'acaba mai pagant en cap cas el 100% de l'import.
Una altra de les taxes, només per posar alguns exemples, per no acabar parlant només de brossa i diví industrial, l'impost dels vehicles de models de més de 25 anys.
Efectivament, fins ara hi havia una bonificació perquè es considerava que els vehicles de més de 25 anys eren vehicles històrics, però en el context d'emergència climàtica ens trobem que molts d'aquests vehicles que tot i ser de més de 25 anys no tenen la categoria d'històrics, són vehicles que contaminen molt i que interessa que es retirin del mercat el més aviat possible. Per tant, no existeix la bonificació com a vehicle històric, excepte en el cas que es pugui acreditar que efectivament és un vehicle històric per la seva antiguitat.
Al final, tot això, com dèiem a l'inici, serveix per fer el pressupost pel 2025, suposo, Pere, que ja bastant embastat.
Bastant embastat. La idea és portar-ho al ple del mes de novembre. Mm. Veurem si és ple ordinari o extraordinari, perquè aquest any, amb l'entrada en vigor de les regles fiscals, el pressupost ha d'estar operatiu a partir de l'1 de gener. I la idea és treballar amb aquests tempos.
Doncs el mes de novembre ja veurem si, com deies, ple extraordinari o ordinari, ja tindrem el pressupost pel 2025. Sí, com sigui, el que sí que tenim ja són les ordenances fiscals per l'any que ve. Pere, sempre és un plaer tenir-te al Penedès en Xarxa avui en aquesta roda política parlant de les ordenances. Que vagi molt bé i fins la propera.
Moltes gràcies.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.